Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts a aquest Hotel Suís, un pèl diferent del que ens agradaria. Si heu estat atents a les xarxes socials, sabreu que va caure un llamp, malauradament, sobre Ràdio Sabadell divendres i que des d'aleshores estem fent una programació diferent al que seria habitual. Per tant, recuperem el que era costum a l'estiu, és a dir, la versió podcast de l'Hotel Suís. Podríem parlar d'una versió recuperada del Motel Suís, encara que sigui de manera provisional. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Reobrim les portes del motel, però amb la idea de fer una temporadeta molt curta i recuperar de seguida el que seria la normalitat aquí a la 94.6. Entrem ja directe en matèria per parlar del centre d'esports, que podríem dir que continua en un punt similar al de la setmana passada. Tots els partits són empats. L'única novetat és que ara ja marca el conjunt arlequinat, ho va fer Diego Cavallo al minut 4 al Collao, però també encaixa. Ángel Sánchez, a l'equador de la segona, va signar l'1-1 definitiu de l'Alcoyano. Per tant, 3 partits, 3 igualades, un gol a favor, un gol en contra, i així com a resum de sortida, l'equip 12 ara mateix, encara que és anecdòtic, queden 35 jornades per davant, a 3 punts dels play-off, amb 3 punts al caseller del conjunt d'Antoni Hidalgo, un per sobre del descens.
Sí, ho deies tu l'altre dia, de fet, a la Transmi, des del Collao, Adri, que aquí el titular seria que el Sabadell segueix abonat a la X, que li està costant arrencar en aquest inici de temporada. Ara potser desvio una mica i fem allò ja espai de tribuna preferent, que per cert torna aquesta tarda, a quarts de 8, i amb aquesta programació també alterada ho farà de moment únicament al Twitch. Però veig força nerviosisme, especialment a les xarxes socials, que no són indicador de res.
Deixa'm dir una cosa llavors, com després vindré jo a opinar.
Sí, deixa'm opinar
a mi ara. Fem el canvi a la inversa. Nerviosisme, i tu com ho veus?
No, jo trobo que hi ha massa nerviosisme quan aquesta situació tothom estava ja en sobreavís. Fins i tot des del club deien que al principi a l'equip li costaria arrencar, perquè estem parlant d'un equip que té el 75%, 80% de les peces noves que s'han d'acoplar, que portem tot just 3 partits de Lliga, que no s'ha perdut cap dels 3 partits de Lliga, que el Sabadell podríem dir que ha estat més a prop de guanyar-los que no pas de perdre'ls, aquests partits de Lliga, i trobo que se li ha de deixar un cert marge quan dius tu que queden 35 partits i que al final estem parlant tot just de la jornada 3. És evident que el Sabadell ha de corregir coses, ha de millorar moltes coses, però estem en un punt de la temporada en què treure conclusions, demanar responsabilitats, ho trobo exageradíssim.
Sobretot tenint en compte això, la renovació que hi ha hagut a la plantilla, dèiem la setmana passada i l'anterior que eren 8 cares noves a l'11 titular d'Antonio Hidalgo, i de fet tant els responsables de la direcció esportiva com del cos tècnic des d'abans d'arrencar la Lliga ja van dir precisament
tothom estava en alerta.
Costarà una mica, no?, d'arrencar. Potser l'inici no és l'esperat, però això és una cursa de llarg recorregut i veurem com avança. D'entrada, anem a valorar el partit al Collao, un enfrontament en el qual el Sabadell es va posar per davant en el marcador, i ja que hem entrat en el tema de l'opinió, jo ahir, tornant de Terres a la Cantina, anava pensant i deia, segurament el mateix partit clavat, però al revés, marcant l'Alcoyano en el minut 4, tu empatant en el minut 60 i escaig, la sensació, el regust seria diferent, però en canvi et veus més d'una hora per davant en el marcador i al final la sensació que et queda, o el balanç final, és de teníem els 3 punts i se'ns han caigut 2 pel camí.
Sí, pel que comentàvem l'altre dia, perquè al final el Sabadell, en un partit que tots estarem d'acord que no va ser la millor versió dels homes d'Antonio Hidalgo, va fer segurament el més complicat, que és resistir al temporal que sempre et ve al Collao del Coi. Anar al Collao, és que vam veure, per exemple, no vull comparar les dues situacions, però és que un equip com el Real Madrid, la temporada passada a la Copa del Rei, ho passa molt malament en aquest escenari.
Sense públic.
Sense públic.
O sigui, amb l'estadi buit. vull dir això perquè al final potser no es va notar tant a la Transmi, però l'ambient va ser, no diré de gala, perquè no estava ple, evidentment, per tema de restriccions però... i tal, però dels que des de fora es nota que estan endollats des del minut 1 al partit.
Qui ha estat al Collao sap que allò és una olla a pressió. Quan el públic es posa de veritat en el partit, és una olla a pressió.
De fet, Vicente Parras, l'entrenador, després en roda de premsa, va dir... és que jo estava convençut que acabàvem guanyant, perquè quan vaig veure que empatàvem, que teníem 20 minuts per davant i que el públic s'ho va acabar de creure, està segur el tècnic del Deportiu Alcoyano que la mateixa inèrcia portaria els locals a acabar guanyant. De fet, et diria que crec que el Sabadell va pair prou bé el gol
sí, i que la segona meitat...
Bé, de seguida anem amb les valoracions, però crec que la segona meitat va fer més mèrits que la primera, el Sabadell, per acabar enduent-se més que un empat. I en canvi va ser quan va venir el gol.
De fet, després del gol, recordo l'ocasió de Juli, i poc més per part de l'Alcoyano, però el que dèiem, el punt aquest agre del partit el deixa sobretot que el Sabadell a la primera part no es va saber trobar bé, però va resistir al temporal de l'Alcoyano. T'he de dir que un temporal on tot el balanç ofensiu siguin un parell de centrades laterals i poc més...
Ja has tornat un altre cop al terreny meteorològic, eh? No és la millor setmana per parlar del tema, però sí, la tempesta... En el cas del Sabadell sí que va sortir indemne a la primera meitat.
Sí, però va ser una tempesta, per mi, sí que va ser dominador del joc l'Alcoyano, però tot...
Crec que a la Transmi vam dir que les intervencions de Quique Royo, que les va fer... van ser providencials, però no van ser d'ocasions clamoroses que salva el porter del Sabadell.
No, sinó... una amb el peu sí, però la de
però
la
centradeta... Sí, no. O sigui que moltes centrades, és veritat que tiren cap enrere, que al final dona la sensació de ser un setge, però que no hi van haver ocasions d'aquelles de dir és que m'han perdonat la vida quatre vegades.
En canvi, el Sabadell, a la segona meitat, té l'ocasió de Jacobo, que va al travesser. Recordo que tres minuts després, diria que és el Fred Planes,
acaba culminant
una bona acció de combinació del Sabadell. I això és el que sap més greu, no? Que tu tens aquestes ocasions, que sembla que doncs, això que havien d'arribar, van arribar, no les fas, i ja sabem que en un camp com el Collao doncs, no pots perdonar perquè en una acció aïllada no eren els millors moments de l'equip de Vicente Parras, però en una centrada lateral, una de les moltes centrades laterals, doncs va fer, com deies tu, el Deportivo, aquest 1-1.
Amb un error de marca, no és per personalitzar, perquè de fet l'hem esmentat en positiu en les primeres jornades, però César Morgado és qui tenia la marca d'Àngel, ni ell ni Aleix Coc, que era l'altre central que estava a la zona, amb Mourat, estan encertats en aquesta acció, tot i que el Sabadell, si per alguna cosa s'havia fet fort aquesta temporada, era per la solidesa al darrere, de moment només un gol encaixat, aquest, però és veritat que per la foto sí que queda l'error de marcatge. Això ha estat l'aperitiu. Anem també amb les valoracions. Tenim, Pau, a l'Aleix Coc d'una banda, un dels centrals que, insisteixo, per mi està sent dels millors en aquest tram inicial de temporada. De l'altra, l'entrenador, Antonio Hidalgo. Per qui vols que comencem?
Per qui has posat tu a l'ordre del guió? Interpreto que és Antonio Hidalgo.
Doncs vinga, va, comencem per Antonio Hidalgo.
Antonio Hidalgo, parlant de l'escenari, no? Del Collao, del fet d'anar a un lloc com aquell i el saber patir, no? Al final, el centre d'esports Sabadell, com deia Madri, li va tocar patir especialment a la primera meitat. Recordo sobretot a partir del minut 20, no? Que és quan comencen a arribar aquestes aproximacions de l'Alcoyano, que durant 5-10 minuts doncs, ronda l'àrea de Quique Royo, i algú pot pensar doncs, el que dèiem abans, que al Sabadell no li va sortir un bon partit al Collao. Segurament la primera part no va ser gens lluïda de l'equip d'Antonio Hidalgo, però és que anar a escenaris com aquests significa patir, i això és el que deia el tècnic.
Aquí és un camp que saps que patiràs, perquè... hi ha molta segona jugada, jo crec que hem començat bé i després ells ens han ficat una mica al darrere. No és patir la paraula, no? Però estàvem massa lluny, no interpretàvem bé d'on saltaven. Jo crec que les vegades que ho hem fet hem arribat a última línia i han de passar moltíssimes més coses en aquesta última línia, perquè si no pues, podeu comptar les cops que el porter treu de porta, no? Has d'acabar més coses.
Aquí és un dels punts també importants, Adri, de l'anàlisi del partit. Potser en molts moments Caixe es va trobar massa sol, no? A dalt fent aquesta feina fosca, aquesta feina bruta, que tu de fet destacaves durant la Transmi, que havia estat un dels homes més destacats.
Sí, sobretot no per la incidència dins de l'àrea que se li demana tot punta, però sí en quant al joc. Després escoltarem, per exemple, l'Aleix Coc parlant precisament de la figura del davanter basc, lluitant les d'esquenes, perquè et permetia, quan l'Alcoyano et pressionava molt amunt, jugar amb ell en llarg, ell feia de boia, la guardava, l'esperava, i aquí la resta de l'equip sortia des del darrere. O sigui que bon paper el que va fer lluny de l'àrea Àlex Aizpuru Caixé. Escoltem un altre d'Antonio Hidalgo sobre les ocasions que va tenir el Sabadell, diu el de Canovelles, de sobres per acabar guanyant el partit.
Com tu, ocasions clares, hem tingut 4 ocasions clares davant del porter, i això va d'això. Hem sigut bastant superiors la segona part i la primera part és cert que ens han ficat una mica al darrere. En un camp de segones jugades, de joc directe, han jugat d'una manera diferent. Nosaltres hem contrarrestat aquesta situació i quan tens situacions claríssimes, bueno, tu pots fer la lectura que vulguis.
Això d'una banda, de l'altra, abans comentava que potser si l'ordre hagués estat a la inversa, el regust d'aquest mateix punt seria diferent. És que a sobre, a la segona meitat, el Sabadell va perdonar.
Sí, ho dèiem abans, és que al final, a la línia del que escoltàvem ara a Antonio Hidalgo, en el còmput d'ocasions clares, crec que el Sabadell surt guanyant lleugerament pel que fa a l'Alcoyano. Segurament l'Alcoyano guanya per golejada en arribades a l'àrea rival, centrades laterals, però pel que fa a ocasions clares de gol, el Sabadell, més enllà del gol de Diego Caballo, se li poden comptabilitzar 2 o 3 sense problema. En canvi, l'Alcoyano, tret, insisteixo, d'aquesta rematada que treu Quique Royo a la primera meitat amb el peu, del xut des de fora de l'àrea de Juli a la segona part.
Sí, són 8 cornes, per exemple, sí. I no et remata ni una amb claredat l'equip Alcoyà, que no és gaire habitual allà al Collao.
No, insisteixo, és aquesta pressió que exerceix l'Alcoyano al Collao, que t'obliga a jugar tancat en alguns moments, però en el còmput d'ocasions clares el Sabadell en va tenir més. Per tant, li compro aquí l'argument a Hidalgo.
Doncs dos arguments més, a veure si li compres o no a l'Antonio. El primer d'ells, el tema de saber matar els partits, l'assignatura pendent de l'equip.
Has de fer el segon, perquè aquí pateixes un camp i és un equip que està ben treballat, que aquí a la segona, a la primera ref, cada cop està tot més igualat i a partir d'aquí pues, saber que no podem concedir aquest tipus de gol, sobretot a la segona part, que era quan menys patíem.
Doncs no hi va haver patiment a la segona meitat, però va venir aquest gol, no hi va haver 0-2 i d'aquí el desenllaç final. L'altre, el comentava el Pau Vitoria ara, sobre la pressió ambiental del Collao.
Tenir un públic brutal, anima moltíssim i això fa que hi ha una sensació moltes vegades més de que estan passant més coses de les que realment passen, però ja ho sabíem, ja han vingut aquí a jugar, ja sabíem que compteu amb això i bueno, és de mirar, no? Jo m'agrada venir aquí, és un futbol que has de competir, has d'estar al mateix nivell i la veritat que bueno, m'agrada guanyar, no? Però bueno, al final les coses són com són, no? I evidentment pues, les situacions que tenim, sobretot per tot el que tenim al davant, aquestes ocasions de gol les has de ficar. Hem tingut en aquests partits suficients per fer més d'un gol i a partir d'aquí pues, créixer, fer més gols i al final guanyar partits.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori.
3 partits, 3 empats, com dèiem, les valoracions d'Antonio Hidalgo en roda de premsa al mateix camp municipal del Collao, després d'aquest 1-1 entre el Club Deportiu Alcoyano i el Centre d'Esport Sabadell. Apuntàvem ja l'altre nom, Aleix Coc, central que ha començat la temporada amb un nivell de forma realment molt alt i que a prova d'això segurament no només responsabilitat seva, però sí en línies generals de tota la defensa i de tot l'equip, el Sabadell està rendint, si alguna cosa positiva està tenint aquest inici de campionat dins dels dubtes que pot haver generat l'equip, és la solidesa al darrere.
Il capitano, ara que escoltem també música en italià, però il capo, podríem dir també de...
Il nuovo capitano.
Il nuovo capitano i il capo de la defensa.
Per cert,
eh?
Que el capi no sí. nou, sinó la temporada passada, està al quiròfan, o sigui que...
Una abraçada, també.
Sí, sí, tota la sort del món per l'Àngel Martínez, pel gironí, que just passava avui pel quiròfan, aquesta operació que ha de deixar-li el genoll per poder fer vida normal, després de tot el que ha arribat a malmetre'l durant la seva carrera futbolística. Tancat el parèntesi, abraçada per l'Àngel, Aleix Coch.
Aleix Coch, sí, parlant d'aquest argument també que escoltàvem ara a Antonio Hidalgo, del fet de saber matar els partits, que crec que és la principal lliçó que s'enduia al centre d'esport Sabadell del Collao d'Alcoi, aquest Sabadell 21-22, a la primera ref, que en situacions com de partit com aquestes, quan vas 0-1 i el rival ja has passat els millors minuts del rival, els teus pitjors moments, has de saber aprofitar les ocasions que tens per fer el 0-2 i viure amb més tranquil·litat. I deia el capità Aleix Coch que havia estat això, una llàstima haver rebut l'1-1 en un dels moments més tranquils del partit.
Ha sigut un partit molt difícil, molt físic, sabíem on veníem, era un equip que imprimia molt de ritme, sabien a què jugaven, i bueno, al final jo crec que ho hem pogut contrarrestar bé. Sí que és veritat que a la primera part hi ha hagut un tram quasi al final, doncs, que hem patit una mica més, ens han aculat bastant a darrere i bueno, hi ha hagut alguna imprecisió a darrere, però bueno, després d'aquests minuts jo crec que a la segona part hem fet una passeta més endavant i al final, bueno, quan potser estàvem una mica millor, doncs ha arribat el gol en contra, no?
Doncs aquest gol en contra que va suposar el repartiment de punts al Collao. Deia abans ja un petit spoiler que Aleix Coch parlaria de Caixe. De fet, a una punta i l'altra de la pissarra d'Antoni Hidalgo, el central del mig i el davanter centre, que per moments van estar connectats. Segurament no era tant el tarragoní que buscaven llarg a Caixe, però sí que les dues línies estaven interconnectades, eh?
Sí, sí, sí. I el que dèiem abans, no? Aquest treball de Caixe, fosc, en el seu debut com a titular, que malauradament doncs, no va tenir massa incidència en el... És a dir, els homes que venien al darrere aquesta segona jugada doncs, no les van aprofitar massa i per moments Caixe doncs, actuava com un illot a l'atac del centre d'esports Sabadell. Feia referència també al capità Aleix Coch, aquest debut d'Àlex Aizpuru de Caixe amb la samarreta arlequinada com a titular al Collao.
Sí, és veritat que quan ens hem avançat en el marcador... Hem pecat una mica de parar el ritme, que al final ens ha perjudicat potser una mica, no? Nosaltres estem acostumats a tindre la pilota, a tindre el ritme de pilota, i al final bueno, ells ho feien molt bé, ens apretaven a dalt, ens igualaven a darrere, i al final bueno, l'única opció que teníem era intentar buscar Caixe, que ens baixés les pilotes allà dalt, i a partir d'aquí doncs, jugar de tres quarts cap endavant. No? I, bueno, jo crec que ells també ho han fet molt bé, i al final no hem estat còmodes en cap moment.
Un partit físic, un partit en el qual tampoc va estar del tot còmode el Sabadell, però que va acabar amb aquest repartiment de punts. Tercer empat pels homes d'Antoni Hidalgo, que insisteixo, són 12ens ara mateix, encara que acaba d'arrencar. Això us prometíem ja divendres, si sou fidels a l'Hotel Suís, una nova secció amb el Joan Fàbregas, amb l'exàrbitre sabadellenc. El teníem en directe explicant-nos, per exemple, el podeu recuperar al podcast, les mans d'aquesta temporada, el canvi de normativa, quan són mans i quan no, quan s'ha d'interrompre el joc o quan es considera que la posició és natural. La secció serà els dilluns i avui és l'estrena, valorant, en aquest cas, Collado López. No van fer la broma, i mira que la teníem gairebé encefata, perquè arbitrava el Collao, però aquesta és la nota que li posa Joan Fàbregas al col·legiat del partit d'abans d'ahir.
Luis Fernando Collado López, de 37 anys i d'Albacete, va ser l'àrbitre que va dirigir l'Alcoyà Sabadell. La seva actuació va ser impecable. Va fer valer la seva experiència, ni més ni menys que 10 temporades a segona B, i va controlar el partit de cap a fi. Va aplicar de manera brillant la llei de l'avantatge, i al mateix temps va tallar d'arrel les entrades més pujades de to. Amb tres grogues, totes per l'Alcoyà, en va tenir prou per marcar el límit. Va ser dialogant quan el partit ho permetia, però taxatiu quan algun jugador alçava la veu més del compte. En un camp sempre difícil com és el Collao, Collado López va demostrar valentia i personalitat. Per tot això, el posem per mèrits propis al grup 1, és a dir, candidat a l'ascens a segona divisió.
El Joan Fàbregas, que el tindrem cada dilluns aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell, valorant els àrbitres. De moment, bona nota la que s'endú Collado López, l'àrbitre d'Albacete. Per mi, ja ho vaig dir en antena, no decisiu ni molt menys, però sí valent amb el seu tarannà en una plaça complicada però que té molt per la mà, com és el Collao. Era el vuitè precedent en aquell estadi de 9 vegades que havia xiulat a l'Alcoyano, el primer en tota la història amb el centre d'esports, i això que encetava la seva 11a temporada, el que abans era la segona B, ara la primera RFF. Simplement per rematar-ho, recordem, el proper partit, Pau, és diumenge, ara em dius l'horari, el rival, etc, perquè déu-n'hi-do el partit que tindrem aquesta setmana.
Partidàs.
Però, sí, sí, però a l'hora de gravar aquest podcast, al migdia passat l'hora de dinar del dilluns, encara no sabem si el Sabadell jugarà d'aquí a 11, 12 o 13 dies, ni més ni menys que el Jazeera's, és a dir, a 1.117 quilòmetres de distància entre la nova Creu Alta i el Nuevo Mirador. Setmana i mitja, i no sabem si jugarà divendres, dissabte o diumenge. Pel que em comenten, pot ser que quan estigueu escoltant això ja hi hagi horari. I de fet que no sigui l'únic, tindrem després Villarreal ve a casa, Nàstic fora, i és probable que aquesta vegada sí facin una tongada gran. O sigui, que vinc...
Quatre de cop?
No sé si quatre, si tres, però que serà
no
generosa.
Fins la... que no ho vegi no,
no
m'ho
creuré. Jo igual, jo igual. Però vaja, el que se sap a hores d'ara és que d'aquella promesa de Rubiales de divendres de la setmana en la qual va presentar la primera RFF ja tindrem els tres primers horaris, hem passat a que falten 10 dies mal comptats, no sabem quan jugarà el Sabadell al camp de l'Algeciras, o sigui que déu-n'hi-do.
Ara de fet estava buscant, aviam si hi havia publicació,
última hora no
n'hi ha, i per mi el que em sembla ja més rocambolesc és que el compte oficial de la primera RFF Footers hagi fet una piulada fa una estona de consulta els horaris de les jornades 3 i 4 de la segona B, segona ref.
Al pal.
I estem parlant de partits d'aquest cap de setmana i del cap de setmana del 25-26, és a dir, es coneix abans l'horari d'una competició que està per sota que no pas d'aquest partit del Centre d'Esports Sabadell al Jazeera's.
No només que estigui per sota, sinó que els desplaçaments són més curts. O sigui que, per exemple, l'àrea d'aquí de Catalunya, de l'Aragó, de les Balears i aquest bolet del Numancia de Sòria tenen desplaçaments molt més còmodes i ja saben on han d'anar d'aquí a una setmana i mitja, el Sabadell encara no, bé, el Sabadell i la resta d'equips de la primera RFF. Per tant, remata amb això recordant el partit de diumenge, que no pas dissabte, horari de tota la vida, aquest sí, eh?
Sí, feia molt, que no teníem un partit a l'estadi de la Nova Creu Alta. Diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, ens hi posarem al Sabadell en joc, en aquest centre d'esport Sabadell, Futbol Club Barcelona B, algú ja amb reminiscències de la final del play-off de Marbella, i d'aquell partit que no es va arribar a jugar just quan va esclatar la pandèmia. Recordem que el Sabadell va jugar la setmana d'abans a la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra l'Espanyol B, que hauria d'haver jugat a la Nova Creu Alta contra el Barça B, però aquell partit mai es va arribar a jugar i tots dos equips es van veure mesos després al Playoff Express de Marbella.
Doncs ja et compro el precedent, si ha d'acabar igual la pel·lícula que a l'Antonio Lorenzo Cuevas aquell partit de l'ascens del Sabadell a Marbella. Gràcies, Pau. No marxis molt lluny perquè després m'has de parlar de ciclisme, de David de la Cruz, però això serà després de la publicitat.
M'espero.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Prova el xut amb la dreta, està Rubio! Gules! Gules! Gules!
Junts tornarem a la Nova Creu Alta. A viure i compartir emocions. A sentir l'orgull arlequinat. A viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem. Junts tornarem. Fes-te soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell.
Fes-te fort, Sabadell!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
La tornada de la publicitat en aquest motel suís especial, malauradament, que estem fent avui aquí a Ràdio Sabadell, aquest dilluns, dia 13 de setembre del 2021. El Sabadell, primer equip, va empatar al COI a la mateixa hora, al mateix dia. Dissabte no va poder puntuar la ciutat esportiva de Niharque, de Sant Adrià del Besòs, el juvenil A, Arlequinat, que jugava el segon partit, el primer desplaçament de la temporada a la divisió d'honor juvenil contra l'Espanyol. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Adri, bona tarda. Vols una curiositat?
Sorprèn-me, així d'entrada.
El primer equip del Sabadell, 3 jornades, 3 empats. No sap què és guanyar ni què és perdre encara. El sí. Sabadell juvenil, en 2 jornades, ja sap què és guanyar i què és perdre.
I no sap el que és empatar, que és el que està fent el primer equip,
sí,
també.
Correcte, correcte. I tot després d'aquesta derrota per 2-0 al camp de l'Espanyol, Adri.
Venia de guanyar en l'estrena a casa contra el Cerdanyola en el duel vallesà, un dels duels vallesans que hi hauran. I per contra, en el primer desplaçament, tot i arribar al descans 0-0, tot i tenir també les seves oportunitats, a diferència de la temporada passada, que van sorprendre els pericos, i també el Barça, recordem, els juvenils A, o sigui, estan a la màxima categoria, a l'elit, aquesta vegada no hi va haver opció per fer saltar la banca.
Sí, i a més, recorda que va ser de forma consecutiva aquestes victòries la temporada passada contra Barça i Espanyol. Aquest cop, com dius, no va poder ser. L'Espanyol finalment es va imposar per 2-0, i això que, com deies, el partit va tenir alternances, el descans va arribar amb empat a 0, i de fet a la represa el Sabadell juvenil va tenir una ocasió molt clara, però clar, acabes perdonant i després l'Espanyol, amb la seva qualitat, t'acaba marcant, es posa per davant en el marcador, i això és el que lamenta el tècnic Marnó Menadri, que el Sabadell no hagués sabut aprofitar el seu moment per posar-se per davant en el marcador.
La segona part només començar tenim una ocasió molt clara, on tenim un remat des de dins de l'àrea petita davant del porter, que malauradament traiem un tir al cos del porter, i a partir d'aquí s'obre una mica més el partit, perquè nosaltres els hi vam demanar als nanos que fóssim agressius amb la pressió, i sí que és veritat que tenim certes arribades, ells també, i arriba un moment on des d'un servei de banda, a priori molt controlat, perquè tenim tota la gent ben ubicada, doncs ens fan un centre i aconsegueix rematar un jugador i fer gol.
Doncs llàstima, perquè en aquest moment l'Espanyol ja es va posar per davant en el marcador, com dèiem. El Sabadell, tot i així, no li va perdre la cara al partit. De fet, va tenir una bona ocasió. Es queixava Nomen d'una centrada que va tocar les mans d'un defensa de l'Espanyol dins l'àrea. Segons ell, l'àrbitre doncs va interpretar que no eren mans clares. No sé si el Joan Fàbregas després aquestes setmanes ens anirà aclarint més el tema de les mans, perquè per molt que ens ho vagi explicant, jo crec que no ens quedarà del tot clar.
Sí, és que la polèmica no la perdrem mai, eh?
No, evidentment, i com dius, caldria veure la imatge, però al final, bé, en tot cas la decisió de l'àrbitre va ser no xiular mans, i després d'aquesta acció doncs l'Espanyol es va trobar amb el segon gol gràcies a una falta lateral, i aquí pràcticament es va acabar el partit. El més important, Adri, això sí, és que al final tu, quan visites el camp de l'Espanyol, saps que tens més allò que es diu, no? més a guanyar que no pas de perdre, perquè el camp de l'Espanyol serà una de les visites més complicades que tindran tots els equips d'aquest grup tercer de la divisió d'honor. I el que es felicita Nomen, el que agraeix als seus jugadors, és que sempre tinguin aquesta filosofia d'anar a buscar els 3 punts, sigui on sigui.
Jo no vull parlar amb els jugadors de que no sigui una altra cosa que guanyar. Crec que és la manera de crear una identitat bona d'equip, i sabem que per guanyar s'ha d'arriscar. No ens agrada veure-les venir, veure què passa, i a partir d'aquí intentem ser valents, perquè també crec que és una cosa que els hi dona, doncs milloren els jugadors, i al final si volem que els nostres jugadors arribin a un alt nivell i estiguin disponibles o disposats per intentar estar en el primer equip en un futur, necessitem jugadors valents i jugadors que es trobin situacions complicades i que les resolguin de manera favorable.
3 de 9 pel Sabadell, no parlo de Castells, parlo de la puntuació a la primera RFEF, a la divisió d'honor juvenil, amb aquesta victòria i la derrota que comentaves contra l'Espanyol, 3 de 6.
3 de 6 és el balanç d'augment en aquestes dues primeres jornades. Veurem si pot ser un 6 de 9 aquest dissabte, a les 5 de la tarda, Olímpia, Sabadell-Cornellà, encara Adri sense Adri González, que recordem es va...
Si la gent va perduda, Haaland.
Sí, Haaland.
Em sap greu pel noi, però és que segur que tothom té la imatge del jugador semblant al noruec juvenil que va jugar la pretemporada amb el primer equip del Sabadell, Aquest és Adri González.
Correcte, i que va jugar l'últim partit de la pretemporada del Sabadell juvenil, allà va ser. Quan es va lesionar, es va trencar el radi, s'ha perdut d'aquestes primeres jornades. Encara no estarà aquest cap de setmana disponible per jugar contra el Cornellà, però sí que s'espera que ja per la setmana següent pugui tornar Adri González amb l'equip de Marc Nomen.
Gràcies, Parc. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Waterpolo, sobretot de la redacció, però recuperem una altra vegada el Pau Vituri perquè de tant en quant es disfressa també de Carlos de Andrés o de Perico Delgado. Ahir, per exemple, estava pendent... Tant de bo, en quin sentit de la paraula?
No, tant de bo tingués el coneixement de ciclisme que tenen ells.
Ah, pensava, dic, potser, jo què sé, troba a faltar algun Tour de França al seu palmarès, etc. No ha guanyat cap Tour el Pau Vituri, però sí que ahir, per exemple, estava pendent del Campionat d'Europa, aquesta prova que des de fa ja alguna que altra temporada s'està duent a terme. Podríem dir que és el símil del que seria el Mundial, però només amb competidors d'Europa, on... David de la Cruz, el ciclista sabadellenc, encapçalava la selecció espanyola. Després de la caiguda, per exemple, a la Vuelta, Alejandro Valverde era baixa, era un dels principals arguments que sobre el paper havia de tenir l'equip de Pasqual Montparler, la selecció espanyola en aquest Campionat d'Europa que es va dur a terme a Trento, a Itàlia. Tu vas veure la cursa, em vas dir que entretinguda... Que
gairebé sencera, més, eh?
Sí?
Sí.
Veieu com és el Perico Delgado de la redacció? Entretinguda així d'entrada, després... amb molts pocs corredors que van acabar-la, entre ells David de la Cruz, però al marge de qui la va guanyar i qui no, protagonisme també del sabadellenc que va intentar-ho a la fuga.
Sí, de fet, la dada és que van acabar 31 dels 150 participants inicials d'aquest Campionat d'Europa. Si bé és cert que un cop ja un ciclista es despenja, penses per què d'acabar aquest Campionat d'Europa, aquesta prova d'un dia, estem fent voltes a un circuit, em quedo aquí a la carpa amb el meu equip. Això sol passar...
Massa temptador, no?
Això passa a Jocs Olímpics, passa a Mundials, passa a aquest Campionat d'Europa, és habitual, però és cridaner que només van acabar 31 de ciclistes de 150 perquè va ser una prova duríssima, va ser una prova molt exigent, amb molts moviments ja des dels primers quilòmetres. Deies tu ara que la selecció espanyola doncs ho va provar des de l'inici, perquè no té un...
Fins a 4? Pot ser que entressin a la fuga?
Sí, tampoc va haver-hi... Fuga com a tal no va haver-hi en cap moment, eh? Allò que es coneix com una fuga de que els hi deixen minuts i tal... No...
Intents d'escapada.
Intents d'escapada, i sí que en moments, sobretot als 60 quilòmetres aproximadament, doncs sí que per moments hi havia 4 ciclistes de la selecció buscant aquesta escapada, entre els quals David de la Cruz. A mi em va sorprendre, perquè al final de la Cruz anava com a cap de files de la selecció espanyola a aquest Campionat d'Europa de Trento, i pensava que estaria una mica més protegit, però el cert és que la selecció espanyola va gastar molt des del principi, i quan es va trencar la cursa ja en els últims 70-80 quilòmetres, doncs pràcticament no quedava ningú de la selecció espanyola, només un català, el jove Roger Adrià, que va entrar en tapenúltim, va entrar 29è dels 31, i per tant va ser l'únic integrant d'aquest buit de la selecció que va acabar. De la Cruz es va despenjar, va perdre contacte amb aquest grup capdavanter i va ser un dels molts ciclistes que va abandonar aquest Campionat d'Europa.
Recordem que estaven els Miquel Landa i Manuel Erviti, estaven els germans Izaguirre i companyia, Cortina també, o sigui que aquest era el buit de la selecció espanyola amb David de la Cruz com a cap de files. Si mirem de cara al futur, hem de parlar després del seu nou equip,
sí.
De seguida el comentem, però té Tour de Luxemburg i Mundial a la vista, d'aquí
sí,
a poc.
Sí, deixa'm dir que el guanyador va ser l'italià Sonny Colbrelli.
Què tenen els italians últimament?
Dels europeus,
els
quatre últims.
Però és que han guanyat els 100 llisos als Jocs Olímpics, han guanyat l'Eurocopa, han guanyat Eurovisió, han guanyat, crec que era salt de longitud...
Salt d'alçada.
O d'alçada, correcte, o sigui, estan on fire, eh?
Sí, a més jugaven a casa, tenien un equip molt potent. Colbrelli, que va resistir els atacs de Remco Evenepoel, un dels talents emergents del ciclisme, el belga, i al final es va imposar a l'esprint, però com dèiem, ambientats per ser a Trento per seguir aquest Campionat d'Europa. Futur de la Cruz. Demà comença el Tour de Luxemburg, fins al dissabte. Lidera també el Team Emirates juntament amb un altre talent emergent del ciclisme espanyol com és Juan Ayuso, tots dos presents a Luxemburg, i no Hi ha encara convocatòria pels mundials que han de tenir lloc a Bèlgica la setmana següent, al Mundial de Flandes, però clar, tot fa pensar que estan a Luxemburg, estan en el bon estat de forma en el qual es troba De La Cruz.
Sent el cap de files a l'europeu.
Sí, sí que és cert que el seleccionador Pasqual Montparler ja ha dit que de cara al Mundial Àlex Aramburu i Iván García Cortina seran els líders, perquè és un Mundial molt amb un circuit de clàssica, però sorprendria no veure De La Cruz entre els seleccionats. Ja veurem, perquè també havia d'anar, per exemple, als Jocs Olímpics.
I l'última sobre De La Cruz, encara que avui tindrem més ciclisme. Tenim nou equip per ell, oficiosa però no oficialment, o com a mínim, igual que hem dit abans del tema dels horaris a Algesires, no en el moment de gravació.
Encara no hi ha horaris, per ser d'Algesires.
No, encara continua sense haver-hi, no. El diari Marca crec que era qui avançava el nou equip, el nou mallot que va estirar David De La Cruz a partir del pròxim curs. Se'n va l'Astanar.
Se'n va l'Astanar, sí. S'havia parlat del Movistar, feia setmanes...
S'ha parlat del Movistar, ja abans de fitxar per l'Emirates ja se n'havia parlat, del Movistar,
sí,
i no hi ha manera.
Però van sortir rumors a principis de juliol de gent molt vinculada també al món del ciclisme. Recordo els companys, per exemple, de Cope amb Quique Iglesias.
Cope de Leando.
Cope de Leando, i amb el company de la cadena Cope, doncs s'havia parlat d'un possible interès de l'equip Movistar en David De La Cruz. Finalment, no serà el Movistar, serà l'equip del Kazakhstan, l'Astana, també vesteix de blau, en aquest cas, pel qual signarà De La Cruz les dues pròximes temporades. Per tant, seguirà en un equip World Tour. Això sí, un equip que perdrà molta part dels integrants espanyols que formen part d'aquest equip Astana. Es parla que no seguiran ni els germans Izaguirre, es parla que no seguirà Omar Fraile, tampoc Luis León Sánchez. Per tant, podria quedar-se David De La Cruz com un dels pocs espanyols que resisteixin o que formin part d'aquest futur projecte de l'equip Astana.
Doncs ens haurem d'acostumar a partir de la pròxima temporada a veure el vestit amb el mallot celeste de l'equip Astana. Gràcies, Pau. Fins ara.
Ara sí, marxo a dinar.
I d'una realitat, David De La Cruz a una jove promesa, també d'aquí de Sabadell, també ciclista, el Raúl Rota.
De cara al final vaig parlar amb un company anglès que tinc, que es diu Dylan, i bueno, li vaig dir que si arrencàvem els dos a l'últim quilòmetre, que jo l'anava a seguir i que ja després doncs, faria el meu sprint. I bueno, doncs així va ser. Vam arribar a l'última curva, que seria falta d'uns 400 metres per l'arribada, i vam arribar els dos allà a l'última curva amb uns metres, i bueno, ja després de la curva vaig sortir sprintant i ja vaig aconseguir mantenir la distància fins a l'arribada.
Així explicava el corredor de Can Uriac la seva victòria ahir a Alsasua, a Navarra, en el torneig Euskaldun, la que tot just és la seva segona victòria aquesta temporada. El ciclista sub-23 es va imposar per res, per uns pocs segons, amb aquesta arribada que comentava el mateix sabadellenc a la meta d'Alsasua. Dic la segona perquè la primera va ser justament aquí a casa, va ser el trofeu Joan Escolà, com sabeu, les clàssiques de Sabadell que organitza la Unió Ciclista Sabadell. El Joan Escolà dissabte amb la victòria del Raúl Rota, l'endemà enduent-se el campionat de Sabadell com a millor ciclista local, però no, evidentment, la victòria a la prova. Segona victòria, segon triomf per Raúl Rota, que la veritat és que ha picat el pal més d'una vegada, ha tingut més ocasions aquesta temporada per poder endur-se el gat a l'aigua, i ha hagut d'esperar fins a aquest tram final de calendari per aconseguir assaborir el segon triomf.
El triomf no me l'esperava, però tenia... bones sensacions, havia tingut bones sensacions durant les setmanes anteriors, i la veritat que portava buscant ja aquest segon triomf doncs des de feia ja temps, i bueno, que hagi arribat en aquest moment, doncs la veritat que estic bastant content, i re, ara el que queda de temporada doncs intentarem aprofitar-ho al màxim.
Li ha mancat una mica de sort en diferents finals per haver pogut guanyar alguna que altra etapa més, però en tot cas, en el seu currículum, dues victòries ja en aquesta temporada com a sub-23 a l'equip Lizarte, també del nord de la península. Queden res, un parell de setmanes mal comptades de calendari, de temporada, i per tant li hem preguntat avui també al Raúl Rota que ens fes una mica de balanç, que li posés nota al seu any, una nota prou alta, prou satisfet està el de Can Uriac amb el seu any, fins al 8,5 eleva aquesta nota i explica així aquesta valoració de tot l'any.
El balanç de la temporada doncs, per la meva part, molt positiu, perquè bueno, doncs he aconseguit ser un corredor bastant regular i millorar en la muntanya, que al cap i a la fi és el que més m'ha costat sempre. I bueno, doncs aquesta temporada he aconseguit doncs això, millorar en aquest aspecte i doncs igual ser un corredor més sòlid.
Una jove promesa de la ciutat, el Raül Rota, millorant a la muntanya, segurament amb un perfil diferent del de David de la Cruz, ara que comentàvem, el ciclista del sud de la ciutat, el d'Espronceda, comparat amb Raül Rota. Queden dues curses encara, abans de tancar la seva etapa a l'equip Lizarte, totes dues a Terres Basques, a Euskadi. De moment, de la Cruz té nou destí, encara que oficiosament serà l'Astana. Raül Rota sap quin mallot vestirà la pròxima temporada?
Per l'any que ve, bueno, canviaré d'equip. No sé encara a on ni a quin lloc, però bueno, això sí que ho tinc clar, perquè bueno, hi ha canvi de categoria i doncs, bueno, doncs toca canviar d'equip. I res, però la veritat que jo encara estic amb moltes ganes i això, tinc ganes de seguir competint, entrenant i bueno, doncs l'any que ve a seguir en la mateixa línia i a veure si tot acompanya i tot va a la perfecció.
Per tant, una incògnita, saber en quin equip acabarà Raül Rota. De moment el que sabem és que està festejant aquests dies, aquestes hores, la seva victòria al torneig Euskaldun al Sassua, la seva segona en el que portem de temporada, ara que arriba ja al tram final. També arriba al tram final d'aquest podcast. Em deixareu que res faci un apunt molt ràpid de motor. Teníem l'altre dia per aquí el Jaume Marco, el president del Motor Club Sabadell. Com sabeu, dissabte s'estrena el Rally de la Llana al Ripollès amb aquest canvi de seu, malauradament per la manca de quilòmetres de carretera per poder fer-lo com era habitual aquí al Vallès, a la comarca. I hi ha una gran novetat en quant a figures que s'hi han inscrit, perquè el belga Thierry Neuville prendrà part d'aquesta 22a edició del Rally, segurament la cirereta del pastís, la joia del Motor Club Sabadell, el rally més important dels que organitzen aquí a la ciutat. 14 victòries al Mundial de Rallys, 4 vegades subcampió del món, una 50a de podis, per tant, déu-n'hi-do el currículum de Neuville, que serà un dels 90 inscrits en aquest 22a Rally de la Llana. Amb aquest apunt de motor arribem al final d'aquest podcast. Li hem dit avui Motel Suís, tant de bo que de seguida puguem tornar a l'antena, a la graella habitual de Ràdio Sabadell, per continuar informats. Això sí, podeu seguir-nos a les xarxes socials, per exemple a Twitter, @RadioSabadell. Des del control de so, una abraçada del Roger Benet, l'Oriol Ferran ha estat també a la redacció. Més demà, que vagi molt bé, una abraçada, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.